Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé. Ara que aquí una mica esperàvem ja, perquè, escolta, ara que estem en aquests programes més curts de campanya electoral, veure la gent és fins i tot alegre tenir, bueno, poder tenir una estoneta.
Me n'alegro que t'alegres de veure, a mi també m'alegro.
Exacte, i tant, no t'imagines. Escolta, vols continuar avui la sèrie, oi?
Sí.
La sèrie que va començar fa 3 setmanes?
Sí, hem fet 2 programes ja dedicats a dones compositores, i continuarem una mica, continuarem aquesta línia, perquè realment bé, és un, com dèiem, com sempre hem dit, és un col·lectiu amb molt poca visualització i realment molt, molt important i molt nodrit, eh? I
estem fent, de fet, un recorregut històric.
Sí. Jo, mentre m'he estat documentant, realment m'he trobat amb sorpreses molt agradables, no? I bé, sí, estem fent un recorregut. Vam començar al segle IX, si no recordo malament. Vam començar amb Càssia de Constantinople, que era la primera dona compositora que coneixem, de la qual coneixem el nom. Després estàvem al segle XI-XII amb Hildegard von Bingen, no?, que era aquella religiosa alemanya que era un cervell privilegiat, una dona que, una artista i científica, no?, que a més havia fet uns tractats de medicina de l'època,
multidisciplinar,
sí, una dona realment molt interessant. Després havíem tingut també Marie de France, qui també era segle 12-13, poetessa i compositora francesa, Madalena Casolana, que era, perdó, Casolana.
Perquè el nom aquest va portar a la redacció, va ser el hit, sí. El nom de
és Madalena Casolana.
Igualment continua sent graciós en català, el nom i el cognom.
És aquesta compositora que va centrar la seva composició, recordes, amb el que dèiem dels madrigals, no? Mm. Que era aquesta forma de veus, no?, que ella sola, les mateixes veus configuren la pròpia harmonia de l'obra, no? I després també havíem parlat de Sulpitia Cessi, també una religiosa. Recalquem això una altra vegada, eh? El fet que fossin moltes d'elles religioses, a l'època en la que estem, moltes vegades era més per inquietud cultural que no només per vocació, eh? On hi havia la cultura, on es podia accedir a la música del moment i tenir una biblioteca important i poder-se desenvolupar, doncs en aquella època era els monestirs, d'aquí que tot això.
Entrem en matèria, perquè si no se'ns acabarà el temps. Lluís.
Només recordem, perquè ho anomenem bastant, allò del protofeminisme. Eh? No podem parlar de feminisme de l'època, perquè era un concepte que no existia, sí de protofeminisme, que són, doncs, les idees de l'època en defensa dels drets de les dones. Eh? Vam acabar amb Sulpitia Cessi l'altre dia.
I amb Setimia Caccini crec que van parlar també.
Perdona, amb Setimia Caccini, vull dir. Sí que és... que és aquest fragment que estàvem sentint ara, que era el Simia i Tormenti, que era d'aquesta compositora, soprano i compositora, filla d'un compositor molt famós de l'època, que a més era el recuperador del drama grec. Mm. Aquesta dona en el seu temps doncs va estar molt, molt ben considerada tant com a intèrpret com a compositora, i va formar part, com havíem dit, d'aquell grup que es deia el Concerto delle Donne, que era un grup de cantants professionals, exclusivament dones, de molt prestigi a l'època, i que donaven, doncs, sortida a totes aquestes composicions, moltes de les pròpies membres d'aquest.
I avui vols parlar de la seva germana, no?
Sí, però abans parlem d'una cosa. De tant de la seva germana com de... que és la Francesca, com la Setimia, la seva música es caracteritza, doncs, per per tota una sèrie de cromatismes que hi ha molt novedosos a la música de l'època, i hi ha tota una sèrie de jocs rítmics, i utilitzen molt el que anomenem una amiòlia. I ara tu diràs, què és una amiòlia? No?
Pot ser qualsevol cosa, des d'una malaltia el que tu em diguis.
No, mira, ho explicarem ara, perquè així ja quedarà clar. Com que una amiòlia, el nom ve del grec emiolios, que vol dir, la paraula emiolios vol dir que conté un i mig. I per què això? Perquè l'amiòlia és l'efecte que es crea quan, en un ritme determinat, normalment un ritme de 3, inquivim una melodia que és de ritme de 2. És a dir, és el 2 contra 3. I es crea aquesta espècie de... És un efecte molt curiós. I veuràs, posarem ara el track següent i no és de, ni de Setímia ni de Francesca Caccini. És un fragment de Tchaikovsky que jo he triat perquè és molt clar el que és la miòlia, i és un vals, el vals de la Bella Dorment, i veuràs com de cop el vals, que sempre és un ritme de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hi ha un moment que la melodia deixa de ser de 3 i passa a ser a 2. Un, dos, tres, 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 i ara la melodia, seguint el ritme 3, però mira la melodia, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, 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 tres, i això una altra vegada. El ritme, l'acompanyament segueix sent un, dos, tres, un, dos, tres, però es crea aquest un, dos, un, dos, un, dos, en el qual els accents mètrics de l'acompanyament i els accents mètrics de la melodia no coincideixes. Posem un momentet, jo callaré i ho sentirem més bé.
El tornem a posar
sí,
de nou,
al principi, eh? Sí, des del principi.
Perfecte.
I ara vindrà la miòlia. Ara. La miòlia és un ritme, per exemple, que es troba molt... El flamenc n'està ple. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos... Per exemple, ho trobem per tot arreu, però...
Van ser una de les primeres utilitzadores.
Sí, eren ritmes novedosos i qüestions noves que s'utilitzaven a l'època.
Era el trap de l'època, no? Per dir-ho d'alguna
sí,
manera.
Sí, ara per nosaltres són molt freqüents, però bueno, estem en un moment on s'experimentava molt, no? Mm-hmm. Bé, aclarit això, ara ja tothom sap què és una miòlia, quan utilitzem la paraula amiòlia.
És una paraula amb la qual no et trobes habitualment.
Jo penso que, ens hi podem trobar nosaltres sí, parlant sí, aquí. Sí. Ara ja em sembla que una imatge val més que mil paraules, en aquest cas una música val més que mil paraules i ja està. Bé, com dèiem, la germana gran de Setímia, que era Francesca Caccini, també era una compositora i cantant i poetessa també de l'època, i està considerada la primera dona que va compondre una òpera.
Pot ser que després de fer una recerca sobre Setímia Caccini per la notícia del web, és possible que fos més famosa Francesca que Setímia?
Bueno, sí, sembla ser que sí.
Tingués més èxit.
Sembla ser que a l'època era més famosa la germana gran. Això no treu que la importància també de la vista en perspectiva, no, de les obres de la germana petita. Francesca va compondre 5 òperes.
5 òperes?
Sí, el que passa que 4 s'han perdut.
O sigui, ja és llàstima, no?
Sí,
percentatge...
Amb el temps s'han perdut. Bueno, s'han perdut moltes obres, no només musicals, s'han perdut obres literàries. Ara no recordo quina obra de Cervantes es va recuperar perquè... algú va anar al carnisser a comprar carn, estem parlant del segle XVII, algú va anar a comprar carn i quan va arribar a casa va desembolicar, i el paper amb el que havien embolicat la carn va veure que era un fragment d'una novel·la, això es feia, no? I no, se'n va anar al carnisser i li va dir, però com és que estàs embolicant la carn amb això? I va recuperar l'obra, i ara no recordo quina obra és de Cervantes, però que es va...
Reaprofitaves, això és reciclatge, es diu reciclatge.
Sí, això és reutilització directa, aquí.
Clar, tantes campanyes ara ja ho feien abans.
Doncs no sé, pots contar què deuen haver acabat embolicant aquestes quatre òperes que s'han perdut, no? Però bé, n'ha quedat una... que és la liberació de Ruggiero de l'isola d'Alcina, o sigui, que seria l'alliberament de Ruggiero de la illa d'Alcina. I a més, aquesta obra ostenta també la característica de que es va representar a Varsovia. Això es va composar el 1625 i es va representar a Varsovia el 1688, i d'aquesta manera va passar a ser la primera òpera italiana que es representava fora a l'estranger. D'aquesta obra... mira, si et sembla, posarem el següent track, que és el 3. Sentirem un fragment de l'obertura.
Doncs
ja veuràs que ja és una música ja molt, molt més elaborada. Bé, com veus, aquí ja és una orquestra una mica més elaborada, ja no és només una veu i un petit acompanyament, sinó que aquí ja és un inici de l'orquestra tal com després s'ha desenvolupat cap a nosaltres. Aquesta compositora era molt admirada per Claudio Monteverdi. Recordem que Claudio Monteverdi és el compositor d'Orfeo, i l'obertura d'Orfeo és la nostra sintonia, és la sintonia de l'espai.
Escolta, sempre ens acabem trobant aquí...
És l'obertura aquesta. Francesca es va casar amb un tal Giovanni Battista Signorini, que era un membre de la Camerata Fiorentina. Per què anomenem la Camerata Fiorentina?
Perquè la Camerata... Té nom de dues coses, eh? Podria ser alguna cosa relacionada això amb... artistes, o bé directament amb mafiosos, també.
Bueno, aquella època eren artistes.
No vols imaginar.
Sí.
La Camerata de Florència, podria ser una...
Sí, seria un nom, també, podria ser una facció del Padrino, no?
Però no era el cas.
No, eren... La Camerata Fiorentina era un grup d'intel·lectuals, humanistes, músics, poetes de l'època, no? Entre els quals hi havia, per exemple, Vincenzo Galilei, que era el pare de Galileo Galilei. I eren... es reunien... Això ho va fundar un tal Giovanni Di Bardi, que era un intel·lectual militar i esportista, un home molt inquiet de l'època, molt preocupat per la cultura i per l'esport, i per, sobretot, a més a més, per la millora de la societat. I aquest home, de fet, va escriure el primer reglament d'un esport que és el Calcio Fiorentino, que és el precursor del futbol.
Encara ho mantenen, encara es fa.
Sí. Doncs el reglament d'aquest esport el va escriure aquest Giovanni Di Bardi, i ells defensaven el retorn una mica a les formes clàssiques gregues i romanes, perquè pensaven que la música ja s'havia... L'art en general s'havia saturat molt d'ornaments i de... Em deien que era corrupta, no? S'havia embrutat una mica, i es feia difícil, sobretot en la música vocal, entendre el missatge del text. Llavors ells defensaven retornar una mica aquests orígens de les formes clàssiques. De fet, la Camerata Fiorentina està considerada també el niu on va néixer l'òpera tal com la coneixem nosaltres ara.
Per tant, dèiem que parlàvem d'un moment en el qual hi havia un canvi, no?, en el món de la música, però ella per tant, era seguidora d'aquesta...
Sí, ella formava... no, aquesta Camerata va estar en actiu molts anys, i a més tenien uns membres fixes i membres convidats. No és descartable que la mateixa Francesca Caccini en formés part en algun moment. Perquè, tot i que aquest col·lectiu de dones compositores ha tingut poca visibilitat, val a dir que en altres èpoques eren més moderns del que ens pensem, eh?
Això ho hem dit, és una cosa que hem parlat, sí.
I diríem que la defensa dels drets de les dones o de les artistes estava contemplat. Això no vol dir que s'aconseguís tot el que es volia, però sí que és veritat que, pel que a mi em consta, les dones no estaven vetades a la Camerata Fiorentina. Vull dir que és fàcil de pensar que alguna d'aquestes Francesca Caccini participés o alguna altra d'aquestes compositores. Mira, posarem el track següent i continuem parlant. Sentirem el final d'aquesta òpera de Francesca Caccini, que ja veuràs que és el cor final i també és una cosa prou elaborada.
És veritat que des del principi d'aquesta sèrie que hem fet fins ara ha anat creixent la varietat, no? Cada vegada són com més rodones, hi ha més coses en aquestes peces.
Nosaltres estem parlant de dones compositores, però a veure, l'art no coneix de gènere, per tant, vull dir, l'evolució de que hem anat seguint en aquests programes és l'evolució de la música en general, o sigui, que és com s'ha anat creixent tot aquest art. Bé, seguirem ara. Estàvem amb Francesca Caccini, estàvem al segle XVI-XVII, finals del XVI, principis del XVII. Ja hem tirat una mica endavant. Ara estarem al segle XVII, pròpiament ja, amb Bàrbara Strozzi, que és una compositora veneciana, també era una excel·lent cantant, i ella va escriure moltes àries i molta música vocal. Mira, posarem un fragment d'una obra seva que es diu Miei pensieri, els meus pensaments. Ella sí que formava part del que en deia l'Acadèmia de l'Unisoni, l'Acadèmia dels Unisons, que també era un grup d'intel·lectuals de l'època, que es dedicaven als debats acadèmics.
Per què tantes italianes? És a dir, era una qüestió cultural, que el fet que potser a Itàlia eren més oberts des del punt de vista...
Bueno, a Itàlia, primer de tot, Itàlia com a Itàlia no existia en aquella època, eren estats diferents.
I llavors... Itàlia vull dir la zona.
Sí.
Però...
No, però això lliga perquè no hi havia no eren un sol país, sinó que eren molts estats independents, portats per molts d'ells per comtes i nobles, que eren gent molt intel·lectualment molt inquieta i gent que tenien molta preocupació per les arts. I llavors no és estrany que es creés el marc idoni, doncs, perquè es desenvolupés. Nosaltres parlem de música, però podríem parlar de les arts en general. Està clar que Itàlia, a part de que la zona d'Itàlia és l'hereva directa de la tradició grega romana.
Clar, però sorprèn, no?, que totes siguin de la mateixa zona en aquell moment.
Bueno, que les... eren de diferents llocs. Per exemple, Strozzi és veneciana. Les germanes Caccini eren de Florència. Eren estats diferents.
Però tan lluny entre ells no estan.
Però sí que... Bé, es donava... I també una mica competien entre ells, saps? A veure qui era més avançat o qui cultivava més les arts, no? I ella, com deia, era membre d'aquesta Acadèmia de l'Unisoni, que aquí sí que ens consta que era una acadèmia en la qual hi havia i formaven part moltes dones, moltes compositores, i no només compositores, escriptores, poeteses, pintores, que formaven part d'aquesta acadèmia. Ella no va escriure mai una òpera sencera, però sí que, com dèiem, va escriure moltes àries. La següent que tenim, que anirem una mica ràpid perquè el temps ens apreta com sempre...
Com sempre, no sé què et sorprèn.
No sé, sí. Haurem d'agafar un dia el rellotge i enguixar-lo.
No, si és que haurem de... Al final, l'any que ve, haurem de donar un programa sencer.
A veure, bueno, de moment anem amb el que tenim. La següent és Antonia Bembo. Aquesta també era veneciana, segle XVII-XVIII. Aquí ja estaríem ja parlant, ja estaríem propers a compositors com, per exemple... Vivaldi, Vivaldi seria més o menys, o Händel seria coetani d'Antonia Bembo, i fins i tot Bach una mica, potser una mica una generació posterior, però, però seria d'aquella època. Ella era va ser una a part era també una extraordinària cantant i va realitzar moltes gires per Europa i era molt coneguda com a cantant, i a l'època era, doncs, dels artistes que més es bellugaven bueno, doncs, anant de gira, estem parlant, imagina't, vull dir, com es devien moure, però era segle XVII, i aquesta dona doncs, va estar a Espanya, va viatjar per Àustria, per els Països Baixos, per França. De fet, ella va morir a París, al final, perquè va entrar arrel d'un concert realitzat a París, el rei Lluís XIV la va sentir i li va donar suport i fins i tot sembla ser que la va subvencionar doncs perquè pogués dedicar-se a la composició. De fet, la major part de les seves obres actualment es conserven a la Biblioteca Nacional de França, a París. Uh-huh. I ara sentirem un fragment, un minuet i una giga, que a mi em fa molta il·lusió posar-lo perquè buscant gravacions d'Antònia Bembo he trobat aquesta gravació que precisament toca un trio, és un trio de violí, violoncel i guitarra, i el violinista és un tal Carlos Jaime, que és un excompany meu de l'època del conservatori, al qual li tinc perduda la pista, però mira, intentaré recuperar-la perquè ara tinc curiositat per saber què fa. Però entre altres coses, el que ha fet és gravar aquesta obra, que és el número 6.
Doncs escoltem aquesta obra i amb això, Lluís, haurem d'acabar.
Què hi farem?
Moltes gràcies. Escolta, et deixo sempre secció per la següent setmana i així
no
es gasta.
I continuarem en propers programes parlant de tot aquest col·lectiu i a més tinc ganes d'arribar ja a èpoques més properes i no descarto doncs, algun dia parlar de compositores contemporànies.
I tant. Doncs escolta, que vagi bé. Ens retrobem la setmana que ve.
Igualment, moltes gràcies. Una abraçada.